la bip, la Villa Franca. Sì, sì, sì. Radio Villa Franca.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Ens desplacem ara cap a Sant Sadurní per conèixer el balanç de la campanya de Nadal de la mà de l'Ajuntament i l'associació comercial Som Sant Sadurní. Un balanç, diuen, ara ho escoltarem, positiu. Però per conèixer-ho més a fons, saludem el nostre company, el Miquel Cuenca.
Doncs sí, com comentava Sílvia, avui, tot i que estem ja arribant al mes de febrer, farem més un balanç d'aquesta campanya de Nadal de Sant Sadurní, un balanç, unes dades que, òbviament, arriben més tard de les festes perquè s'han d'anar recollint, s'han d'anar comentant també amb els comerços, en col·laboració amb Som Sant Sadurní, també l'Ajuntament, precisament, entitat i també administració. Les tenim avui als estudis, tenim a la Eva Cruces, regidora de Comerç del municipi, juntament també representant a l'Ajuntament i la regidoria, la Carmen Gómez Álvarez, tècnica de la regidoria de Comerç, i a la Susana Duasso, també gerent en aquest cas de Som Sant Sadurní. Bon dia a totes tres.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui podríem dir tenim tot l'elenc del comerç del municipi en representació.
Sí, sí, intentem, sí.
Vam parlar, en aquest cas, el 2025, al desembre, una mica una prèvia d'aquesta campanya que focalitzava en el petit comerç per tenir un gran Nadal. De moment, les dades són positives. Parlarem després de valoració, si esteu satisfets, coses a millorar, però de moment, quin seria el balanç general? Si vols, comencem per la mateixa regidora.
Sí, bé, fem un balanç molt positiu. La veritat és que ha sigut una campanya molt treballada. Aprofito per agrair tota la feina feta des del Departament de Comerç i de Som Sant Sadurní, que, com sabeu, he estat un temps fora per motius de salut. I la veritat és que ha anat molt bé. La campanya va començar el 3 de desembre fins al 5 de gener. I l'objectiu, que era no només vendre més, sinó fer que la gent vingués al comerç i hi hagués més ambient al poble, es visqués el Nadal al carrer, als comerços, doncs crec que ho hem aconseguit.
L'hem aconseguit, sí.
Perquè al final no és només pensar en el comerç, que sí que és important, evidentment, perquè és la part vital del poble, però si aquest comerç funciona, doncs també dona vida al municipi, no? I crec que anem pel bon camí i que ho estem aconseguint. Si de cas, amb altres dades.
Sí, respecte a les dades, bueno, la Susana ens pot explicar més, però sí que hem de posar en valor que tenim la targeta client, que ens dona uns indicadors objectius, i sobre això és molt més fàcil i molt més eficient poder treballar. Llavors, si Susana, vols desvetllar?
Sí, bé.
Qui ha parlat el número?
No, el que és molt important per nosaltres, doncs, és el fet de que acabem la campanya en positiu. Per tant, això és, no? és molt bo. En positiu per què? En positiu, doncs, perquè a nivell de facturació, com deia la Carmen, amb les dades que tenim que ens proporciona el sistema de fidelització, que són les úniques dades, no? Així, més objectives que tenim en aquests moments, gràcies a aquest sistema, i ens donen, doncs, un creixement dels euros, de les vendes facturades respecte al 2024, d'un 4,7%. En total, doncs, dins els establiments del sistema de fidelització, doncs, s'ha facturat un total de 541.814 euros durant tot el que és la campanya de Nadal, doncs, que engloba desembre i fins a la campanya de Reis. Val? Per tant, això és molt positiu, i també han incrementat els actes de compra, no només la facturació, sinó també els actes de compra, amb un 6% respecte al 2024. Això és molt positiu perquè abans hem fet una petita reunió amb la Carmen per fer valoració, i un dels objectius que ens havíem marcat en base a les dades l'any passat amb la campanya de Nadal va ser justament que havíem d'intentar augmentar el que era la freqüència de compra. I aquí el fet de que no només incrementin la facturació, sinó que també incrementin els actes de compra, vol dir que realment s'ha pogut incrementar, doncs, aquesta freqüència. Per tant, en aquest sentit, aquests primers números són
més
molt
gent
molt,
a les botigues, podem dir que és un èxit
En aquest cas són mesos i setmanes de treball que que han tret els seus fruits, no? Entre Ajuntament i Som Sant Sadurní.
Està clar. Sí que és veritat que ens adonem compte, això ja fa no només aquest any, sinó anys enrere, sí que ens donem compte de que la gent cada cop va més a última hora, no? O avança molt les compres de cara a Black Friday, no? De cara a finals de novembre, això, sí. O si no, ja després hi ha una tendència cada cop més, doncs això, a deixar-les per l'últim dia. I, de fet, tenim una gràfica, no?, que ens indica els pics de les compres que hi ha hagut amb la targeta de fidelització, i justament estem veient que els dies previs a Nadal i el dia 5, el dia sí, just de... Sí. No, uns pics de venda molt importants. Vull dir que realment la gent previsora que va fent les compres a poquet, doncs diguem-ne que és la menys, no? I sí, que les
ens agrada pensar que un dels beneficis que té el comerç local és la immediatesa. Llavors el poder estar presents els últims dies, en els dies que necessites amb més rapidesa poder comprar el que necessites, doncs aquí és el paper que té el comerç local. Al final estem dia a dia i és la manera de respondre a la necessitat de la gent. Al final, si els últims dies necessiten comprar, doncs poden baixar al carrer i poder comprar.
Són els que al final ens acaben resolent, no? En molts moments ens acaben resolent, doncs, la problemàtica aquella de ostres, he demanat tal cosa i no m'ha arribat, no? I ara tinc un problema perquè demà haig de fer un regal i resulta que no m'ha arribat. Doncs, ostres, carai, justament el comerç de proximitat sempre hi és, no? Per donar-nos aquestes solucions. Vull dir, això també crec que és important tenir en compte, no?
Sí, a mi m'agrada m'agradaria també destacar, doncs, que els dies, com dèiem, les setmanes prèvies a Nadal són les de més afluència, però sobretot també a la col·laboració aquesta entre el comerç i el mercat, perquè els dies de mercat són dies de molta afluència de gent, de més moviment, de més compres, no només al mercat, sinó també al comerç local. I doncs aquest any coincidíem que tant el dia de Nadal com el dia 1 queia en dijous, que és el dia del mercat, i crec que la valoració és molt positiva amb l'encert que vam fer d'avançar el mercat el dia abans, el dimecres.
El dia 24, no?
Sí.
Perquè, de fet, els pics ens ho diuen, no? Que
correcte.
El dia 24...
Sí, en general sempre els dijous i dissabtes sempre són els dies més marcats de venda, però és una de les conclusions que hem arribat tant des de Som Sant Sadurní com des de l'Ajuntament, que aquest experiment que vam fer d'avançar un dia al mercat i fer el dia 24 un mercat extraordinari, doncs ha funcionat. Realment és el dia que més facturació ha hagut de tot el Nadal.
Sí.
Ja no és només per les compres d'última hora, perquè és el dia abans de Nadal, sinó perquè creiem que aquesta iniciativa de poder recuperar un dia de mercat davant de tants dies de festa va ser un encert i ens ha funcionat.
Totalment.
Creiem que això és una de les conclusions que tenim més marcades, no?
Totalment.
De que aquesta iniciativa ha estat un èxit i estem contents amb això.
En aquest cas també una part important és guarnir els carrers on hi ha el comerç. Amb il·luminació també hi havia l'arbre de Nadal a la plaça de l'Ajuntament. En l'àmbit del comerç, que sou els que esteu el dia, la tarda i la nit treballant, veieu també els clients que venen, el pas de la gent, heu notat més afluència per la il·luminació dels carrers. Com heu viscut aquesta etapa de les vacances de Nadal?
A veure, la il·luminació es fa per alguna cosa, no? Justament afavoreix, no? Que el que és el passeig, no? Durant aquests dies a la zona comercial, doncs, bueno, sigui doncs, molt més agradable, no? Ens inspiri, no? Ens deixem impregnar una miqueta doncs, per aquesta màgia de les festes, del Nadal. Vull dir, la il·luminació té justament aquesta funció, no? I és molt positiva i l'hem de tenir. I afortunadament, doncs, amb un esforç conjunt doncs, tenim una il·luminació doncs, que intentem cada vegada que sigui una miqueta doncs, més acurada, amb una encesa, no? Que sempre doncs, també doncs, intenta tenir doncs, novetat i que cada cop doncs, ens ha ajudat a fer un tret de sortida de campanya doncs, molt, molt bo, no? I realment el tema d'il·luminació és vital, o sigui, és molt, molt important.
Hem parlat de... Bueno, regidora, si vol dir...
No, volia comentar doncs, que el tema aquest de l'encesa, al final ja no és només a l'inici de la campanya comercial, sinó que s'ha convertit en tot un acte molt esperat, sobretot també pels infants i les famílies que acompanyen aquests infants, i crec que realment és molt positiu, no? Perquè, a més, també hem de dir que aquest any hi havia cada dia l'arbre tot i que al principi ens va fallar.
Va haver-hi algun problema tècnic.
Sí, algun problema tècnic feia aquesta il·luminació amb música, no? Uh-huh. Doncs això també cridava a molts pares a portar els nens a veure l'arbre de Nadal a la tarda, no? I crec que està bé. El Nadal s'ha viscut al carrer i el fet que hi hagi gent al carrer doncs també propicia doncs l'entrada als comerços i a la restauració del municipi.
A part de les compres, durant aquesta campanya també hi ha hagut gratificacions pels clients, sortejos, incentius comercials. Hem fet la valoració de les compres, si voleu fer també d'aquest aspecte, de quantes participacions hi ha hagut o quants euros també s'han aconseguit amb aquests premis o aquestes gratificacions i incentius.
Bé, aquí, i molt lligat amb el que deia al començament, no?, de que hem assolit l'objectiu d'incrementar el que és la freqüència de compra, creiem que un dels motius també va molt directament relacionat amb el fet d'aquests premis directes que durem durant tota la campanya, no? En diferents campanyes, altres anys, han fet altres experiments, no?, s'ha fet d'altra forma, els premis potser es donaven més a final de campanya, i sí que ara el que ja vam decidir és, no, escolta, és molt important que tots aquests premis que puguem anar donant, la gent ja els tingui disponibles al moment, perquè al final també és la manera de que, primer, ostres, ja els tinc, ja els puc gastar i al final això reverteix, no? Retorna, que és justament el que estem buscant, no?, amb la targeta de fidelització, que ens retorni. I, per tant, aquests premis que hem donat de forma aleatòria, cada vegada que tu passaves la targeta et podia sortir un premi aleatori de 30 euros, això ha sigut durant tota la campanya de Nadal, i realment, bueno, t'haig de dir, no? La gent diu, són 30 euros, doncs, bueno, no sé si és una quantitat molt gran o molt petita, però el que sí que et dic és que la gent li fa molta il·lusió. Quan el rep tant en el client final com en l'establiment que dona el premi, els fa molta il·lusió, i que això, que són uns diners doncs, que reverteixen. Només a nivell d'unes dades, els establiments del Som Sant Sadurní que tenen la targeta gratifiquen els clients de forma directa a través de l'1% del valor de la compra que fa el client. Això traduït en números vol dir que els establiments han gratificat els clients per valor de 5.419 euros. Només per part dels establiments, més enllà després de tots els premis directes que a més s'han donat, no? És molt important també veure doncs, que aquí després hi ha un retorn, perquè si ens fixem en els diners que els clients han bescanviat en els establiments, veiem que s'han bescanviat diners per valor de 6.500 euros. Per tant, no només retorna la gratificació directa que donen, sinó que retornen també tots aquests premis directes que no només durant la campanya de Nadal, sinó que durant tot l'any s'han anat donant directament amb la targeta de fidelització.
Per un municipi com Sant Sadurní, com es pot traduir aquestes quantitats econòmiques cap al comerç? Són grans? Són petites? Com les situaríeu?
Per mi, el important és veure que van creixent. No? Per mi el més important és això, veure que van creixent a nivell de sistema de fidelització, veiem que creixem amb número d'usuaris, comptem que aquest any ja fa 19 anys que tenim el sistema de fidelització i continua creixent el nombre d'usuaris, molt important, i ens permet també doncs, això, tenir una informació molt vàlida després, no? A l'hora doncs, de decidir doncs, properes accions i permet doncs, això, que tot aquest esforç que es fa tant aquest esforç que es fa des de l'àmbit públic i des de l'àmbit privat, al final acaba revertint novament amb el comerç local i amb l'economia del municipi.
A més, ens ajuda molt estratègicament, perquè el que comentava és que el 2024 el que vam veure és que hi havia un estancament en els actes de compra, és a dir, les vegades que la gent va comprar, i al final, quan es va pensar en aquesta campanya, es va pensar en aquests premis aleatoris perquè era una manera de premiar l'acte de compra. És a dir, tu podies anar a comprar i gastar-te 5 euros o 100 i et podia tocar el mateix premi. Al final, el que buscàvem amb els premis diaris, en el fet que sigui diari, com que es premia o qualsevol acte de compra fos l'import que fos, al final el que premies o busques o incentives és que la gent visiti la botiga i compri i crear un hàbit al final de poder anar a la botiga, encara que el tiquet mig no variï, però que hi hagi una rutina, un hàbit de compra d'anar a la botiga local i poder confiar en aquestes botigues locals abans d'anar a un altre tipus d'establiment.
El tiquet mitjà, evidentment, ha pujat. O sigui, el tiquet mitjà d'aquesta campanya de Nadal ha estat de 45,68 euros, el tiquet mig, que veiem que s'ha mantingut, bueno, ha crescut una miqueta, però s'ha mantingut respecte
a l'any.
Sí, però que sí, realment és molt més al respecte a la resta de l'any. No?
M'agradaria afegir que, tot i que els hàbits de compra estan canviant i es veu perjudicat a tot arreu el comerç local, no?, per les compres online i ràpides, perquè l'endemà ho tens i no t'has de moure de casa, doncs crec que anem pel bon camí, perquè estem pujant amb freqüència de compra al comerç local. I tot i que també m'agradaria dir aquí de que hi ha comerços que perceben, doncs, que el sector està estancat o que està minvant les compres, crec que hem de tenir un debat ampli, no?, que algun dia ens haurem de seure i tenir un debat i de posar-ho tot sobre la taula, no?, per veure quins són els sectors que estan estancats, aquells que sí que evolucionen favorablement, no?, i el repte ara és aquest, no?, perquè sí que és cert que Sant Sadurní s'estan obrint bastant locals, però és quasi tot serveis més que comerç, no?, i crec que ara el repte el tenim, doncs, amb aquest tema, no?, intentar que aquests locals que s'estan obrint...
Sí, identificar potser els sectors que estan més estancats. Exacte. I poder ajudar-los d'alguna manera a entendre una possible diversificació o la incorporació de serveis dintre del seu establiment. És a dir, sempre dèiem, no?, com pots lluitar amb una cadena gran o amb un comerç online. Al final, si tu ofereixes un servei ad hoc a la compra, no és un intercanvi de mercaderies, sinó que és hi ha un valor afegit.
Correcte.
Just us anava a preguntar, precisament, que vam finalitzar aquesta campanya, que és el que toca fer ara, amb la pregunta ja feta i resposta. M'agradaria preguntar, una de les novetats que hi havia aquest any era la ludoteca pel cap de setmana. Pel que hem escoltat, hem vist de dades vostres, hi ha una satisfacció molt gran d'aquest servei.
Sí, aquest servei, la veritat, ha sigut la revelació d'aquest any, perquè el que hem vist és que, primer, les enquestes que hem fet entre les famílies que van participar és una satisfacció absoluta, un 4,9,5 sobre 5 de puntuació, tant a l'organització com a l'espai, com al servei, com a tal, com a les expectatives que hem complert, hi havia una satisfacció molt elevada. Llavors, en aquest sentit, estem supercontents amb el resultat. Però ja no només això, sinó com això ha ajudat a incentivar el comerç local. Llavors, hem vist que era bastant clau. Les famílies ens han manifestat també a quines botigues havien pogut anar mentre estaven els nens a la ludoteca. Al final, els establiments que sortien, doncs, Tripijocs, Jepi, Lecegui, vull dir, són jocs per anar a comprar regals. Tot això que no pots fer si tens un nen al costat, no pots fer davant d'ells, i al final era una manera de tenir certa llibertat, que és el que necessitaven les famílies per poder anar a comprar. Llavors, en aquest sentit, estem molt satisfets i fins i tot estem mirant de cara a l'any que ve com ho podem millorar. Tant com per millorar la manera d'inscriure's, fer-ho més automatitzat o el que sigui, però també a l'hora d'adequar-se millor a les necessitats. El que hem vist també amb les dades que ens dona la targeta, si hi ha una tendència amb els divendres a la tarda, d'anar a comprar els divendres a la tarda, llavors també ens fa pensar a poder oferir aquest servei més adequat els divendres a la tarda, el dissabte al matí, que era en aquest cas que és el que vam fer aquest any, o el dia 5... El tercer dia de més venda de tot el Nadal ha sigut el dia 5 de gener, bastant clau també per anar a comprar sense nens i per poder tenir aquesta estoneta per anar lliures. Llavors, també estem ja pensant més que res el Nadal 2026, com aquesta ludoteca la podem repetir i com la podem millorar.
Estem arribant a la recta final de l'entrevista, però m'agradaria preguntar-te, Susana, sobre el Tio Solidari. Vam parlar-hi més a fons, també, en aquest cas, abans d'iniciar-se. També va venir l'associació Qui Té Aquí. Una petita valoració.
Bé, la valoració sempre és molt bona. La veritat és que l'any que ve farà 20 anys que fem el Tió Polo Solidari, que són accions que estan tan i tan consolidades, tan arrelades al poble, que això doncs, bueno, ens enorgulleix moltíssim, no?, de poder-ho continuar fent i veure doncs, que cada Tió Solidari la plaça de l'Ajuntament s'omple de gom a gom, amb nens i nenes il·lusionats amb anar a fer cagar el tió, i la veritat és que estem molt, molt contents. Vam aconseguir recaptar 417 euros en favor de l'associació que té aquí, que després doncs, bueno, va molt bé doncs, perquè ells doncs, amb els seus nanos els hi puguin donar doncs, el servei que necessiten. No? I ara molt contents i pensant a veure què podem fer l'any que ve. L'any que ve l'hem de petar.
És el 20 aniversari, si és el 20 aniversari, alguna cosa haurem d'avançar.
Molt contents de com va anar, la veritat que sí.
D'altra banda, també m'agradaria aprofitar perquè estem en etapa també de rebaixes, per fer una mica un balanç, si hi ha un primer balanç o primeres opinions.
El primer balanç és que el temps no ens ha acompanyat gaire.
Sí, això també.
Per no dir gens ni mica.
Jo he viscut a Alemanya i semblava una mica aquestes temperatures
sí,
i aquest clima.
Ja, amb la diferència de que allà estan acostumats i surten a comprar
sí,
igual.
Clar.
Aquí som mediterranis i, escolta, sí o no, quan surt el sol, tots...
Ens baixa la moral una mica,
tots
també.
Tots anem pujant, però la que plou una mica és com que s'ho fa i manta, no? Jo sí, crec que sí. Realment en això jo crec que el clima ens afecta molt i, bueno, fora bromes, és veritat que hem tingut un temps molt, molt dolent i aquest mes de gener està siguent dur. Ja sé que normalment el mes de gener ho és. Però aquest any està siguent realment especialment dur. Jo espero i desitjo que surti el sol aviat i es puguin activar una miqueta, no? Les compres ara de cara a rebaixes, doncs bé, hi ha...
Fins quan s'allarguen? Fins març?
Oficialment és fins al dia 7 de març.
Bueno, nosaltres normalment a finals de febrer sempre fem... el fora stock.
Sí, no? Sí, les últimes setmanes.
Sí, finals encara... de febrer, principi de març, bueno, és quan normalment és el període oficial de les rebaixes. Sí.
Bueno, veurem si el temps acompanya. Esperem
que sí.
Que el nostre clima mediterrani ens ajudi després d'un parell d'anys que amb sequera i ara es posa a ploure, que també és benvingut per les nostres vinyes.
Bueno, a l'estiu l'aigua l'agrairem, no?
Sí. Això segur.
Però ja saps aquella dita, no?, que diu, com és allò de...
Carrers mullats, calaixos
eixuts, no? I realment es nota molt.
Doncs moltes gràcies a totes tres per acompanyar-nos i sorts i encerts en aquesta campanya de rebaixes i també de cara al comerç per l'any que ve durant aquest 2026.
Gràcies per tot.
Moltes gràcies. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS. És la nova cançó que acaba de llançar el boss Bruce Springsteen, Streets of Minneapolis, que protesta contra l'ICE, aquest exèrcit privat de Trump, i que la tonada diu que no oblidarem mai els morts als carrers de Minneapolis. Amb ell arribem a 11:15. In the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our. Streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat upon his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and
whistles and foams against Miller and Gnome's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 11:15 us oferim un nou repàs a l'actualitat, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Transports i Territori posen en marxa l'operatiu de seguiment d'actuacions a Rodalies. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i el Departament de Territori han creat un grup de treball per al seguiment de totes les actuacions que es duen a terme en l'àmbit de Rodalies de Catalunya. Aquest grup està format per representants de Renfe, Adif i la Generalitat i es reunirà cada setmana per fer seguiment de la situació de la xarxa. Així, el grup avaluarà el balanç de les inspeccions a la infraestructura, les obres en marxa i la situació del servei de Renfe per prendre les mesures necessàries en cada cas. El grup es compromet, a més, a aportar informació de les novetats, segons una nota emesa pel Ministeri de Transports ahir. Per part seva, Adif té previst mantenir les inspeccions de la xarxa des d'una actitud de conservació preventiva i reforçarà el seu equip tècnic sobre el terreny a Catalunya. Es crea la Comissió Interna de Seguiment del Servei de Menjador Escolar a Sant Jaume dels Domenys. L'Ajuntament informa que, tal com es va exposar en l'últim ple municipal i a iniciativa de l'alcalde, s'ha constituït una Comissió Interna de Menjador Escolar amb l'objectiu de fer el seguiment del funcionament del servei. La comissió està integrada per Aloma en qualitat de regidora d'ensenyament, Yasmina en representació del grup municipal de Convergents, Àngels en representació del grup municipal Endavant i Mia en representació del grup municipal d'Esquerra. El passat 20 de gener, l'alcalde va signar oficialment la creació d'aquesta comissió d'acord amb les seves competències, atès que és l'única figura amb capacitat legal per establir-la. Les visites de les regidores al menjador escolar es duen a terme sense avís previ amb la finalitat d'observar el servei en condicions ordinàries i valorar-ne el funcionament real. Les observacions recollides s'incorporen a un informe tècnic que tindrà caràcter confidencial fins a la seva finalització. Club de lectura a les cabanyes. Aquest diumenge, una vegada al mes, a les cabanyes es troba un club de lectura especial i original. El punt de trobada és una plaça i el dia triat és el diumenge. I aquest diumenge, primer dia de febrer, toca a la plaça de la Guitarra, a les 12, es debatrà el llibre El Albatros Negro, de Maria Oruña. És un thriller que entrellaça el misteri amb la història a partir de la mort a Vigo d'una historiadora naval que apareix morta després de trobar pistes sobre un tresor perdut. Els membres del club animen també a qui no hagi llegit el llibre a participar en la sessió i compartir opinions. I acabem aquest flash de notícies explicant-vos que el sadorninenc Ferran López deixa de ser l'entrenador del Club Patí Voltregà. Ferran López, entrenador del primer equip masculí del Club Patí Voltregà, deixa el càrrec amb efectes immediats després que el Club d'Hockey Lliga i el tècnic hagin decidit separar els seus camins de mutu acord. El Club Patí Voltregà ha volgut posar en valor la professionalitat i el caràcter de l'entrenador de Sant Sadurní durant les dues temporades al capdavant del primer equip, agraint-li la feina feta i desitjant-li molta sort en els seus futurs reptes personals i professionals. En l'àmbit esportiu, el Voltregà és setè a la Lliga. A la Europe Cup, l'equip osonenc va quedar eliminat als vuitens de final després de caure contra el Monza. López havia estat presentat com a entrenador del conjunt osonenc al juny del 2024 i anteriorment havia dirigit equips com el Calafell, el Noia o l'Igualada, entre d'altres.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Torna al món del treball aquest 2026 amb l'assessor laboralista Miquel Rosso. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Has arribat bé?
Sí, molt bé, m'ha arribat. Amb una mica d'entrebancs aquí, però bueno, em diu que anem per la C32 en lloc de l'autopista.
Clar, no és una pregunta retòrica ni de salutació, perquè Rodalies continua sent un caos. La P7 torna a estar totalment tallada en sentit sud entre Martorell i Sant Sadurní i la mobilitat fa molts dies que en aquest país és complicadíssima. També la mobilitat dels treballadors. I arrenquem així avui.
Sí, bueno, és una de les notícies que també portem avui. Bàsicament perquè també l'Estatut dels Treballadors, concretament l'article 37.3G de l'Estatut dels Treballadors, estableix que els treballadors tenen un permís retribuït de 4 dies quan no es puguin personar al seu lloc de treball com a conseqüències, val, de fenòmens meteorològics d'avís taronja o vermell, tanmateix quan les vies de circulació necessàries per acudir al lloc de treball estiguin tallades o siguin limitades per prohibicions de les autoritats competents. No?
Què seria la situació actual?
Seria la situació actual sí i no, des del meu punt de vista. No?
Aviam, matisem.
Perquè per un costat tenim aquí la directora de General de Relacions Laborals, Núria Gilgaldo, que va assegurar que les absències pels problemes que hi ha amb Rodalies serien uns permisos retribuïbles, d'acord? Per altra banda, tenim aquí el president de la PIMEC, que assegura que no són retribuïbles perquè no ha hagut cap restricció general de desplaçaments. Aleshores, aquí hi ha dos punts de vista diferents per veure'l. Des del punt de vista de l'Estatut dels Treballadors, sembla ser que sí que tindrien dret els treballadors d'acollir-se a aquest permís retribuït de 4 dies, però, claro, el tema és que si hi ha altres possibilitats o altres vies que estiguin obertes per anar a treballar, si no impedeixen o hi ha aquesta altra alternativa, que és a dir, que si no només la Renfe està tallada o tens altres vies, com per exemple l'autobús, no tindries que tenir aquest permís retribuït. Ara, si el treballador no tingués una altra alternativa que no fos, només fos el tren per anar a treballar, doncs sí tindria aquest permís retribuït. Aleshores, per això dic que els permisos aquests retribuïts s'han d'agafar amb pinces, no? Perquè sí que és cert que potser hi ha un problema amb Rodalies, però si el treballador té la possibilitat d'accedir al seu lloc de treball a través, per exemple, de metro, d'autobús o cotxe propi, no tindria aquest permís retribuït.
Clar, és que anem d'un extrem a l'altre i enmig hi ha els grisos perquè no pots agafar Rodalies, però ara mateix anar del Penedès a Barcelona és complicat per aquest tall total de l'AP7 en sentit sud, 3 carrils, de nou, tot i que vam tenir uns dies amb un carril obert. Això implica molt més trànsit perquè el tren no va, molts més problemes, més embussos, més temps, i aquí el que la gent clama és per una flexibilitat, no? Potser sí que podràs arribar a treballar, però hauràs d'invertir molt més temps, o potser no arribaràs a l'hora prevista. I això queda molt a l'aire, no?
Sí, això és un problema. Si et soc sincer, la primera vegada que veig el peatge de la C32 de Sitges obert...
Fa cosa i tot, no?
Sí, sí, ja era estrany. Però sí que és cert que les empreses també, en aquest sentit, tampoc poden ser responsables d'unes infraestructures que realment el responsable del seu manteniment és de l'Estat i, en aquest cas, de les empreses que subcontracten el seu servei, no? Aleshores, entenem també que haurien de fer-se responsable d'aquests inconvenients o d'aquests danys i perjudicis que s'ocasionen, des del meu punt de vista, igual que totes les empreses es fan càrrec i tenen que tenir uns seguros de responsabilitat civil per fer-se càrrec dels danys que causen a tercers, doncs hauria de ser les empreses que contracten, inclús l'Estat, qui es fes càrrec d'aquestes despeses. Evidentment que el treballador no té culpa d'aquests danys que s'ha causat a conseqüència d'unes infraestructures defectuoses, però és que l'empresa tampoc té cap culpa. Evidentment, el treballador, si arriba tard, efectivament, pues, dependrà una mica també de la voluntat i la bona fe que tingui l'empresari.
Està a les mans de l'empresa, al final, no?
Evidentment.
No està regulat.
A veure...
Perquè, clar, no és blanc o negre, no és... permís retribuïble.
Clar, per mi està justificat.
L'altra cosa és la flexibilitat, clar, donades les dificultats, no?
Què passa? Que per mi, per exemple, els temes quan vas amb ferrocarril és molt fàcil agafar un justificant i acreditar que has pogut arribar amb retras per culpa d'una averia, qualsevol incidència, no, que ha tingut en el transcurs del viatge. Però, clar, quan vas amb cotxe, el millor és perquè has arribat tard, perquè efectivament ha hagut un bus...
No veig els xòfers de Montbus fent justificants.
Mal, exacte, però també hi haurà algun treballador que potser s'ha adormit i arriba més tard perquè s'ha adormit. Clar, com ho justifiques, això? Clar, les empreses també tenen aquesta dificultat per diferenciar quin és el JETA i quin és el treballador honrat i responsable que ha sortit 2 hores abans i a sobre ha enganxat la caravana.
I a més, ni així arriba l'hora.
És que, clar, també no...
I
tenim...
que després ha de fer la tornada. I això la tornada també. Ara mateix, des de Barcelona fins al Penedès, no, són
sí,
llargues.
Claro.
Jo... Saps a quina hora puges al cotxe o al bus, però no a quina hora arribaràs. I és temps personal teu,
sí, sí,
de la teva vida.
I a sobre no computa dintre de la jornada.
Exacte,
saps?
Està fora de jornada, però t'està castigant diàriament igualment.
Sí, 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 això és una salvatjada. Això també es tindria que tenir en compte, la veritat és que sí. Però com la llei això precisament no ho preveu, doncs clar, també és un hàndicap. Clar, jo recomanar que els que hi ha 4 dies a casa com per mi retribuït, doncs tampoc ho recomano. Tampoc ho recomanaria. Depèn de l'empresa que agafis, et pot dir, cuidado.
I en 4 dies tampoc soluciona res, perquè...
No, perquè si són més d'una setmana...
Són més dies.
Què fas? És una situació una mica...
La P7 en sentit sud no reobrirà el trànsit fins la setmana del 9 de febrer. Ja veurem.
Però és que sembla increïble que per una esllavissada tinguem aquesta situació, no? És que és bastant greu, una autopista tan... que passen tants volums de vehicles, de mercaderies, que estiguem en aquesta situació. Jo no m'ho arribo a pensar per 4 dies que ha plogut, diguem, perquè tampoc no és que hagi plogut un mes, és que és de risa, completament.
Ja en tot cas, deies que sí que són 4 dies retribuïts en cas de mal temps, quan hi ha alertes, carbasses, vermelles...
Sí.
Això sí que està claríssim per llei.
Exacte. I quan hi ha recomanacions o limitacions i prohibicions als desplaçaments, però sobretot quan ho estableixen les autoritats competents.
Clar, però quan l'autoritat competent, que és el que ha passat aquí a Catalunya, recomana teletreball, això no serveix.
No.
No n'hi ha prou.
Clar, però és que hi ha moltes feines que no poden fer teletreball.
Evidentment.
És el problema. Aleshores, aquí depèn molt també de la voluntat que tingui de l'empresa i també la mala hòstia, també puguem dir-ho així, de la que tingui l'empresa. Hi ha empreses que són més benevolentes i empreses que van més a... que són molt més dràstiques amb el tema de les faltes o les injustificacions. Ja sabem tots que a Espanya hi ha un gran volum d'absències
hi ha molt d'absentisme laboral.
I tot està, doncs, bueno, doncs hi ha una gran persecució també respecte a aquests fets, no? Però estem vivint o estem en unes situacions que ara també és molt fàcil de justificar davant aquestes circumstàncies, no? Davant un treballador, suposo que també hi ha una mica de sensibilitat en aquest aspecte, i si es pot acreditar que el treballador on viu, els GPS, els mòbils, tot això és molt fàcil d'acreditar la situació i els inconvenients que ha tingut el treballador per anar a treballar. Aleshores, tampoc no crec que sigui molt difícil de demostrar-ho. Ara, clar, compensa fer un judici per un dia o dos de retras, clar, és que també deixen el treballador una mica en una situació bastant indefensió, no? Perquè compensa demandar per 2 dies de retras. Clar.
Déu-n'hi-do.
Ja, sí, sí.
Una altra qüestió que està sent notícia i que tothom ja està dient la seva és aquesta regularització de 500.000 d'immigrants que està duent a terme el govern, polèmica i de mala manera, com sempre, amb cues, aquesta és la imatge que tenim.
Sí, l'altre dia vaig llegir que hi havia unes cues ja aquí a Barcelona, al consulat de no sé quants pakistanis, agafant-se aquesta...
He vist les imatges i fan feredat, la veritat,
sí,
allà al carrer...
Sí, jo és que he flipat. Més que res per les formes que ho fan, no? Bueno, vaig explicar una mica en què consisteix primer, abans de donar la meva valoració.
L'ABC de la proposta.
L'acord és un acord aconseguit, en principi, entre Podemos i el Partit Socialista, i es té present, val, que aquests immigrants, val, les condicions han de ser que no tinguin antecedents penals rellevants, que aquí hem de valorar què és el que tenen que ser antecedents penals rellevants o no.
I l'altre és aconseguir aquest certificat de penals.
Sí, mal. Després, que estiguin a Espanya abans del 31 de desembre d'aquest any i que tinguin una estada almenys de 5 mesos aquí, en el nostre país. Bueno, en quant al tema d'aquests antecedents penals rellevants, clar, es veu que els delictes lleus aquí no entren. És a dir, jo no soc penalista, però bueno, es veu que si tens furts de menys de 400 euros ja no són delictes penals rellevants, mal? són delictes lleus i, per tant, ja no passa res. En quant al tema també, que és hàndicap, aquí també important, es veu que els delictes lleus doncs són molt més fàcils de cancel·lar. Es veu que en 6 mesos les cancel·les, cosa que els delictes ja són més greus, doncs costa més de cancel·lar. Per tant, pots agafar gent que té antecedents i pum, pam, els regularitzes i cap problema. En quant a l'estada mínima de 5 mesos, és molt fàcil d'acreditar perquè només s'ha de portar, doncs, per exemple, un padró municipal, assistències a recursos socials, bitllets de transport, contractes, factures, i cosetes així és molt més fàcil o molt senzill més per ells per acreditar la situació aquesta, no? de la convivència aquí a Espanya. Després, en el moment de cursar la sol·licitud, en aquest moment ells ja tenen la suspensió de procediments de retorn o ordres d'expulsió. Per tant, ja queden paralitzades aquestes ordres. En quant a aquesta sol·licitud, que s'ha de presentar ja entra en vigor ja, durarà fins al 30 de juny d'aquest any. Després, l'admissió a tràmit d'aquesta sol·licitud implicarà automàticament la residència provisional i permetrà treballar als treballadors que la presentin. D'aquesta manera, tindran la residència temporal d'un any i després es podran anar prorrogant automàticament. Jo he estat mirant també les notícies, no? Perquè també són una mica escandaloses quan diuen, o veig treballadors que diuen que els han explotat 2 anys sense cobrar, 3 anys... Bueno, també tinc que dir que hi haurà casos i casos. La llei orgànica 4/2000, sí, 4/2000, l'article 36.3, ja regula que tots els treballadors que siguin estrangers tenen els mateixos drets que els treballadors no estrangers. En quant als drets bàsics, s'equiparen en els mateixos, és a dir, no hi ha cap diferència. Aleshores, tots aquells treballadors que estiguin en situació regular o irregular tenen els mateixos drets, tinguin NIE o no tinguin, o tinguin DNI. Per tant, tots aquells que no hagin pogut fer-se valer els drets és perquè no han pogut o no tenien constància o no tenien coneixement. Però la llei els empara de la mateixa forma. I prova d'això és que estem cansats de fer procediments i judicis defensant els seus interessos. Per això m'estranya que molts surtin per la tele dient que porten 3-4 anys sense cobrar un duro. No ho sé. Potser si no dic que no, però et dic que la majoria, els que els contracten, ja et dic, i els hem ajudat i els hem cobrat. I precisament la llei, a qui sanciona és l'empresari com a infractor. D'acord? Aleshores, que pot ser, no? Però que estiguin tant de temps sense cobrar ja m'estranya.
Una qüestió ja personal per absorbir això aquest allau de treballadors, aquests 500.000 treballadors immigrants que intentaran regularitzar ara la situació?
Això és l'altre que volia comentar, no? La forma en com s'ha fet. Jo crec que fer la forma en com s'ha fet, jo ho trobo que s'hauria de valorar. Val? Per un costat, ens fa falta tanta mà d'obra, sí o no? Evidentment, jo sóc del parer que penso, si realment ens falten o tenim tant dèficit de cotitzacions, potser sí que és cert que ens interessa més tenir persones cotitzant, a persones tributant, que no sense tenir-les de forma irregular sense cotitzar. Però, bueno, suposo que l'Estat tindrà estadístiques i sabrem més o menys, tindrem una proporció de gent que estarà treballant en situació irregular amb economia submergida i de la que no. Aleshores, s'hauria de fer un estudi o valorar, no?, quin rendiment ens suposarà aquesta situació. Suposo que si ingressen o s'ingressaran o es faran 500.000 de persones, suposo que aquests 500.000 de persones després s'aflorarà la seva economia i això voldrà dir que aquests 500.000 de persones estaran ja cotitzant i tributant. Aleshores, això ens interessa, perquè també és cert que aquestes persones que ara estan en situació regular s'estaran beneficiant d'ajudes no contributives o d'ajudes socials. Aleshores, també això crea una situació també
de sobrecàrrega
social. Sí. Aleshores, tampoc, com a Estat, tampoc interessa tenir aquesta sobrecàrrega. Ara, el factor també de mà d'obra, com afectarà la mà d'obra, bueno, pues també s'hauria d'haver, també s'ha podria haver fixat una mica, posar uns requisits. És a dir, del meu punt de vista, què fa falta? carpinters, pues, a posar, pues, posem, busquem a gent amb carpinters, que ens falten paletes, pues, paletes, que ens falta això, pues, buscar posar uns requisits, no? No agafar 500.000 per posar 500.000, per què 500.000 i no 300.000 o 700.000? No sé, no?
És una concessió Podemos, no crec que hagin
ja, però és que
avaluat massa la situació,
sí, però quan
ni estudiat aquest com està.
Ja, però a mi les coses m'agrada que les facin per un motiu, no per un pacte de canvi d'una moneda de canvi, sinó que les coses es facin com a conseqüència. Jo també, perquè som del món dels juristes, sempre fem les coses que s'han de raonar o s'han de justificar i s'han de motivar. Els motius, o hi ha d'un acomiadament o hi ha qualsevol situació, s'ha d'explicar. No? I tot té que ser conseqüent en base a algú i no fer les coses perquè com a canvi d'una moneda de canvi. Aleshores, que les coses s'han de fer, sí, però justifica-les i en base a què? I clar, posar tants immigrants també sense tenir en compte un factor cultural que és important, la convivència, on els posarem, ah, tot això per mi m'afecta. Jo he passat de viure a casa, per un tema personal o particular, d'escoltar òpera a casa de mons pares, a viure i passar el reggaeton i música àrab, saps? Pues he notat un canvi radical. I amb les olors dels menjars, tot, és un canvi. Per la gent, no, pues sí, és afecte, pues afecte, és un canvi per mi. I per molta gent, i la gent no ho valora, pues sí que s'ha de valorar tot això.
Però aquestes persones ja hi són, el que passa sí, és que no estan regularitzades.
No, però ho hauran d'estar.
Però ja conviuen entre nosaltres.
Ja conviuen, evidentment que conviuen. Però clar, però molts no entren tampoc per les molts no entren tampoc per l'estret, molts entren també per avions, que molts, o sigui, perquè també tenim molts clients que entren amb visats, val, amb permís de turista i després es queden. I molts d'aquests, per això dic que molts d'aquests es queden i llavors també dic, és que és millor també tindre els 2 anys sense estar en situació irregular i treballant. Llavors què fas amb aquests? També és un problema, però això és un tema que s'ha de debatre i s'ha de debatre, però també en un sentit també estratègic. No en un debat així, vinga, parla el decret, t'ho imposo i s'acabó. Hombre, no, jo no ho trobo. I això s'ha d'estudiar i s'ha de valorar, perquè si ens estem queixant que ens falten que el tema de les revaloritzacions de les pensions suposa un 13% del PIB, que ens falten cotitzacions, que ens falta mà d'obra. Home, doncs, si hem d'aprofitar els immigrants, bueno, doncs, ho fem, però valorem-ho abans. Antigament es feien els contractes de que els tenien que fer els contractes d'origen. És a dir, que les empreses, jo encara me'n recordo que teníem que anar al CEPE, fer una oferta d'empleo al CEPE, comprovar el CEPE, normalment els estrangers els agafàvem, els posàvem, venien, ens agradaven i tal, se tornaven a anar al seu país. Teníem que fer una oferta en el CEPE, acreditar que no hi havia cap persona d'Espanya o de Catalunya o de Barcelona que complís els requisits d'aquest estranger, fer tornar a vindre aquest estranger. Bueno, era un cachondeo, eh? I ho fèiem. I ara ja no.
Hem anat d'un extrem a l'altre.
Hombre.
En seguirem parlant,
sí, sí,
d'aquesta regularització. Veiem
com acaba, perquè portarà problemes.
En programes següents, segurament. Som a inicis d'any i hi ha molta estadística, molta xifra, fem balanç de l'any passat i portes el balanç dels acomiadaments per ERO.
Sí, això ho he portat perquè és una, bueno, és una feina, és una dada interessant a l'hora de tenir en compte.
A mi m'ha sorprès la xifra.
A mi m'ha sorprès perquè quan la xifra s'ha demostrat que en el 2025 a Catalunya ha tingut un 57% d'acomiadaments per expedients de regulació d'ocupació que deixen de ser són acomiadaments col·lectius, que és una xifra igual d'elevada que en l'època del Covid. No?
I en canvi no en som conscients.
No, no som conscients.
Sembla que tot va molt millor.
No, però perquè no aneu pels jutjats, per això es nota. Els que anem pels jutjats ja ho trobem, que trobem els actes de quan anem al Departament de Treball, al CEMAC, on els jutjats els trobem sempre saturats, no?
Però és que un 60% més que l'any anterior d'acomiadaments per ERO és molt alt.
És molt alt. I a mi això em demostra que la situació de Catalunya, la situació empresarial o el teixit empresarial de Catalunya no acaba d'arrencar en comparació potser amb altres comunitats autònomes, no? A mi no m'agrada fer comparacions, però clar, quan veig aquestes situacions que estic cansat de veure acomiadaments i que això no acaba d'arrencar, doncs em començo ja a preocupar, no? Aleshores, m'agradaria que, bueno, que els que estan al mig de l'atenció política que tenim, doncs que prenguessin mesures, sí que són empreses de sector logístic, són empreses molt elevades, són empreses grans, no són petites empreses, són empreses importants, val? Però que, bueno, que aquestes empreses donen molta ocupació i que no podem estar perdent aquestes empreses a conseqüència d'unes males gestions també, que moltes també són temes polítiques. Aleshores, sí que és interessant tenir en compte aquesta informació perquè ens donem compte de la rellevància que té la situació política que s'està vivint, no?
Insisteixo amb la xifra, Catalunya ha tancat l'any 2025 amb 9.000 acomiadaments per ERO, un 60% més que l'any anterior.
I sí, xifres de la pandèmia del 2021.
És dura. I acabem amb un cas pràctic.
Quin vols parlar? De l'acomiadament per mail?
El que vulguis.
Ah, val, doncs el de l'acomiadament per mail, perquè ara tot està digitalitant-se, no?
Digitalitzat.
Això, digitalitzat. Bueno, doncs ara hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc que ha donat la raó a l'empresa perquè ha acomiadat el treballador a través del correu electrònic.
I ho ha fet bé, segons el tribunal?
Sí, en aquest cas sí, tot i que el treballador l'empresa no tenia el consentiment per enviar la carta ni la documentació per correu electrònic, resulta que el treballador, a l'haver acceptat o l'haver reconegut el contingut d'aquesta carta i haver interposat la demanda, ja es va donar per notificat, no? Què passa? Que el treballador va impugnar la demanda i el social li va donar la raó per quan va impugnar la carta per un tema que ell no va donar el consentiment de que se li enviés per via correu electrònic i per no ser un dels canals més utilitzats. Normalment les cartes s'han de fer per via burofax, carta certificada o presencialment, no? La sentència del jutjat d'instància li va donar la raó i li va condemnar l'empresa amb la improcedència. No obstant, l'empresa va recórrer en suplicació i el Tribunal Superior de Justícia del País Basc, en aquest cas, li va donar la raó a l'empresa, tinguent en compte que la comunicació, el que preveu la llei, en primer lloc, és que la comunicació sigui escrita. No estableix exactament quin és el mitjà adequat per enviar-la, no? Tanmateix, el que persegueix la norma és que la comunicació escrita sigui clara, que permeti al treballador poder-la impugnar, que s'identifiqui a l'objecte, val? I que fixi els plaços de caducitat. En aquest sentit, el Tribunal Superior especifica que la carta complia aquests requisits i que, per tant, estava ben redactada i que, per tant, el treballador va poder defensar-se. Per aquest motiu, l'empresa o el jutjat va considerar que l'acomiadament era totalment procedent.
Si el treballador hagués ignorat el correu electrònic,
li
haguessin donat la raó, no? No hagués estat un mètode vàlid i eficaç.
Però ara, cada cop, les empreses, com estan digitalitzant tots els sistemes i estem en un marc cada cop més digitalitzat, ens hem d'acostumar que segurament diran, i a més amb aquesta sentència anem molt amb cuidado perquè és possible que ens trobem més sentències o més demandes, més acomiadaments en aquest sentit.
Un món del treball convuls, com el país ara mateix. Segur que algunes d'aquestes qüestions tornaran a aflorar d'aquí un mes quan ens retrobem amb el Miquel Rosso, assessor laboralista. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.